Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Avui i demà és dia de mona de Pasqua. De fet, de seguida la tastarem aquí, al restaurant caníbal, la tradicional, la de massa de brioche, que ha de guanyar-se el lloc davant l'indiscutible virtuosisme de la mona de xocolata. De fet, la primera mona de xocolata la trobem a Casa Massana, una confiteria del carrer Ferran de Barcelona, inaugurada l'any 1835. De fet, encara ara, si passeu pel número 14 del carrer Ferran, podeu veure els cartells originals, que són preciosos, amb daurat. El confiter era l'Agustí Massana i ell va ser qui va tenir la brillant idea de començar a fer ous i figures de xocolata per substituir els ous durs de les mones. Amb el temps, les figures de xocolata van guanyar protagonisme i a Casa Massana les exposaven a l'aparador i sovint eren caricatures inspirades en personatges cèlebres de l'època. Algunes fins i tot movien el cap com si diguessin que sí, per això se les coneixia com els sí senyors. Els nens a l'època, arribada la Pasqua, corrien a l'aparador de Casa Massana per contemplar aquell espectacle. Agustí Massana, no cal dir-ho, doncs va fer fortuna amb tot allò. Va ser, per cert, un gran mecenes cultural i vendre tants ous de xocolata va ajudar-lo a fundar, per exemple, l'Escola Massana. Massana va revolucionar per sempre més i sense saber-ho la tradició de la mona de Pasqua i fins avui, en què ens hem convertit, mireu, en un país modèlic a Europa, amb això de fer ous i figures de xocolata. És fàcil deduir perquè ha guanyat la partida la mona de xocolata, doncs sí, i conflueixen dos mons, el plaer adult que suposa menjar xocolata i la il·lusió del nen en veure quina figura haurà triat el seu padrí.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovan, què tal?
Bé, molt bé.
Sí,
una mica. És que la primavera és complicada.
Sí.
I la Setmana Santa també, déu-n'hi-do. Perquè arribes al dia de la mona que ja portes dies menjant ous de xocolata i coses de xocolata. Passa una mica com el Nadal, que quan arriba Nadal ja t'has menjat dos panetones i diverses barres de torró.
Tu tens pinta, tu, de robar les mones dels fills, eh?
Sí, absolutament.
Allò que es despisten i pam!
A més, no és ni de robar, perquè dic, nois, prou xocolata, ja la podeu anar desfilant i després quan som fora...
Aquell conill escapçat, amb el cap que el dia següent s'aixeca el nen i ja no hi ha cap, no hi ha res.
Sí, totalment.
Ai, senyor. Molt bé, doncs bé, bona Pasqua, Jovany.
Igualment.
Disfruteu. I a què convidem avui al restaurant caníbal, va?
Doncs podem convidar, per exemple, la Meritxell Jové, consellera delegada de Jove i Camps.
Doncs som-hi, obre perquè, l'ampolla.
Sí, he aprofitat per obrir l'ampolla de cava, perquè segur que ens podrà explicar... He dit cava? Volia dir corpinat.
Perquè
segur que ens podrà explicar amb detall els motius d'aquest canvi de vaixell que acaba d'anunciar la marca d'escumosos, deixen la D.O. Cava, amb la que han estat vinculats durant molts anys, per incorporar-se a Corpinat, que és aquesta marca col·lectiva d'escumosos de qualitat del Penedès, creada el 2018. Ja hi ha Corpinat, per exemple, dic que Corpinat ja hi ha, Gramont, Ona, Llopart, Recaredo o Torelló.
O Torelló, sinònim de qualitat. Home, aquesta serà l'empresa número 22 de Corpinat. La històrica D.O. Cava compta encara amb més de 300 cellers, però déu-n'hi-do, aquesta pèrdua és significativa, és d'aquelles jo crec que fa mal, és important perquè és un celler centenari, amb més de 2,5 milions d'ampolles que no són poques,
No són poques.
No.
Expliquen els de Jove i Camps que el motiu del canvi de camisa és consolidar la projecció nacional internacional de la marca entre els escumosos d'alta qualitat i al mateix temps subratlla reconeixement a la D.O. Cava que deixen, a qui assegura que li han d'agrair moltes coses.
I ells mateixos, la D.O. Cava, que dimecres va emetre un comunicat agraint, doncs, això, tots aquests anys de col·laboració amb Jove i Camps, sembla amistosa, però bé que han de dir, no?
Sí, clar.
Pobret, sí.
I això que deies, que no és un canvi de posicionament més, perquè el de Jove i Camps ha sigut el traspàs de major número de vendes que ha fet el pas de la D.O. Cava a Corpinat.
Doncs sí. I si ve la Meritxell Jové al restaurant caníbal, a què la convidem?
Doncs a fer un brindis. Que, per cert, l'he vista en alguna fotografia brindant ella? Amb els de Corpinat, amb els responsables de Corpinat, i m'he preguntat, clar, deuen estar brindant amb cava.
Per què?
No, perquè el brindis es feia a les instal·lacions de Jove i Camps, que fins ara feia capa.
Ah, ja, ja. No? Bueno, en el fons és el mateix, eh? És que són les paraules. Però bueno, veiem-ho així, que té una certa gràcia, clar. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
En Carles Porta.
Ui, alerta, això és que ha passat alguna cosa.
Si convidem en Carles Porta és perquè ha passat alguna cosa fosca. Una cosa fosca com la xocolata. Atenció al titular. Roben a Itàlia 12 tones de Kit Kat.
Ai, senyor.
No? Saps el Kit Kat?
Jo no sóc molt fan de tot
sí,
això, però sí que sé el que
aquest
és.
Aquest snack, no es diu?
Snack, xocolatina, xocolata, unes varetes.
El robatori, però, estigues tranquil·la, Paula, no posa en perill l'abastiment per Pasqua.
Bueno, això de la relació amb la Pasqua me l'hauràs d'explicar després, però 12 tones són moltes tones.
Sí, 12 tones de Kit Kats. Els responsables de la marca ho han confirmat a través de les xarxes socials, on han comunicat també que el subministrament d'aquest producte per Pasqua no corre perill. El robatori es va produir el cap de setmana passat en un carregament procedent de la planta més gran de KitKat al centre d'Itàlia amb destinació Polònia.
Ja, o sigui que el que es roba no és que entren a la fàbrica com la Charlie, la fàbrica de xocolata. No, és del camió, no?
És assalto al furgón blindado.
Val. Però sí, qui ho fa, això? O sigui, qui roba 12 tones de KitKat?
Això és el que està investigant la policia italiana sense resultats de moment. Alerta, perquè la falta de novetats policials ha reforçat la teoria que tot plegat es tracti d'una campanya de màrqueting que en aquestes dates en què alguns països del centre d'Europa es consumeix aquest tipus de producte en lloc de les mones d'aquí. Ah. Per Pasqua es menja molta xocolata.
Sí.
Si considerem que el Kit Kat és xocolata, doncs
se'n
deuen disparar les vendes aquests
amb
dies.
La Pasqua és això, que no tenen la nostra tradició, la del senyor Massana no l'han adoptat i...
Exacte.
Val.
I responsables de la marca diuen que tampoc es tenen notícies del vehicle que transportava la mercaderia i afegeixen que es podria seguir el rastre dels KitKats robats a partir del moment que se n'escanegi el codi de barres d'una en algú que la pretengui vendre.
Doncs ja diran,
mira, és allà.
Està robat. Val.
Sí.
N'estarem pendents. El Carles Porta, que n'estigui pendent. Ell, si ve, a què el convidem?
A una mona.
Anar les nostres.
Sí, no el veig, ell, de KitKats.
No,
veig més
jo
de
tampoc.
Mones, de xocolata negra.
Sí. I encara tenim un últim convidat.
Qui hauríem de portar ara? A mi se m'acut en Joan Anton Català, per exemple, que és l'astrònom de capçalera de Catalunya.
Sí, una autèntica estrella.
Ben trobat, Paula. Que vingui i mentre dina podem parlar de la nova missió espacial de la NASA a la Lluna.
Sí, ara parlarem de ciència, nosaltres.
Sí, ara et comentaré que la nit de dijous a divendres es va enlairar la nau de la missió Artemis 2, que té com a objectiu preparar una futura missió a la Lluna, per trepitjar la Lluna, diguéssim, però més enllà de l'interès científic d'aquesta campanya ens ha cridat l'atenció que la NASA ha posat especial interès en cuidar l'alimentació dels 4 astronautes que ja deuen ser a l'espai exterior.
A hores d'ara deuen estar volant. Això m'interessa, o sigui, què menjaran els 4 astronautes durant els 10 dies, no dura 10 dies, això, no hi tornar, que durarà aquest viatge?
Doncs només et diré que els tripulants de la nau podran degustar fins a 189 plats diferents.
Ui, oh.
Per exemple, macarrons amb formatge, quiche de verdures, bròquil gratinat, carn de vedella, salsitxes per esmorzar, tot això, a més de fruits secs, pa i una bona varietat de begudes.
Ja, o sigui, com es diu allò, dieta internacional, no? A vegades que
sí,
diem
a veure,
una cosa...
Tampoc es poden entretenir a fer un fricandó
i coses
d'aquestes.
Ah, i escolta, i cafè? Cafè ha transcendit això, si hi ha cafè?
Mira, hi ha concretament 43 tasses de cafè per 10 dies per tots 4.
D'això surt
un cafè al dia.
Un cafè al dia només.
Un cafè al dia per persona i en sobren 3 per si algú vol...
Bueno, clar, també hem de mirar que no ens alterem, diguéssim, allà dins.
Clar.
Sí.
Això no treu que tots aquests aliments estiguin deshidratats i, per tant, s'hagin de rehidratar abans de consumir-los. Tots aquests plats han de respondre també a una sèrie de criteris com que han de ser duradors, han de caducar tard, han de ser fàcils de consumir i, a banda d'això, també responen a criteris nutricionals que un equip d'experts en la matèria ha establert.
I confiem en tot això. Que vagi bé la missió i bon profit. I aquí convidem en Joan Anton Català.
No sé, que li podria agradar a un astrònom com el Joan Anton Català.
No sé, una sopa d'estrelletes?
Una sopa d'estrelletes,
ben vist. Això farem, va. I els tenim a tots, Meritxell Jové, Xin-Xin, de Jové i Camps, Carles Porta i Joan Anton Català, el nostre astrònom de capçalera. I va, la Dolors, que ja ve.
Bon dia.
Hola, Dolors.
Hola.
Bona Pasqua.
Gràcies.
Bona Pasqua, gràcies.
Avui us servirem uns canelons farcits de carn de cuinera del Pla de l'Estany. una periodista que fregim i servim amb salsa tàrtara i uns ous farcits amb trossets de cuiner barceloní. I per començar com a plat fort, us podem oferir fetge de sommelier amb ceba.
Ui, no,
Un capipota de corredor il·lustre, o bé un forner que cuinem al forn amb herbes fresques i un toc de birranci. Què us ve més de gust?
Això últim que ha dit no està malament, eh? Forner al forn.
El forner al forn.
Forner al forn.
M'agrada.
És recargolat.
Oxímoro, no? Com es diu això? Doncs sí. Va, això...
Bona tria. De seguida, el forner, el forn.
Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal.
Carme Gasull, Jordi Vilà i Daniel Jordà, com esteu? Ben tornats, com esteu, com esteu?
Molt bé, amb ganes de mona.
Sí. L'heu rebut, la rebeu, la feu... La doneu?
Bé, la rebem de moltes maneres, perquè de vegades no són parents, però són gent que és família, eh?
Clar, clar.
Sí.
Sí, què?
Jo sí que ho celebrem, sí que ho celebrem. Ja, els nebots són grans, però seguim fent festa, seguim celebrant.
Jo les faig. Intento celebrar-ho.
I en reparteix moltes.
I després no en vol saber res, oi? Aquella cosa de no vull ni veure-les ni menjar-les, de tantes que n'he fet. A tot això ho diem. Òbviament, avui tenim en aquest trio, avui l'hem canviat una mica, Carme Gasull, Jordi Vilà, bons coneguts, i també Daniel Jordà, que s'hi suma, òbviament, perquè és Dia de Mones, i ens n'ha portat, la tenim aquí, sobre la taula, fantàstica. També veig que us heu posat decoració.
Em costa concentrar-me, i a mi m'està costant concentrar-me, no per res, eh?
Els pollets no us hi caven?
Ah, sí!
Home, jo... poseu-vos els pollets.
Clar que sí!
Clar que sí, home!
Oh,
tenim, perquè us els...
Si farem un niu.
Perquè us els imagineu, doncs s'han posat les plomes de colors, tots ells com si fossin unes mones, i els pollets també. Va, comencem amb el Daniel Jordà.
Ja ve la mona.
Doncs ja sabeu que Daniel Jordà és el mestre flaquer de Panes Creativos, un forn al barri de Nou Barris de Barcelona, un forn que m'agrada quan Daniel Jordà diu ells vindran, doncs sí, hi aneu, encara que quedi lluny, perquè és fantàstic tot el que fa. I el que potser no sabeu és que el Daniel aquest any ha estat jurat del concurs de la millor mona de Pasqua 2026 i ambaixador solidari de la mona tradicional, que és aquesta que avui tenim a sobre la taula. Un concurs, deixem-me dir que faci un parèntesi, amb finalitat social, perquè totes les peces presentades es destinaran al projecte d'humanització de pediatria de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i ho ha guanyat un forner a qui tots li tenim força estima, oi, que és el Jordi Morera del Forn L'Espiga d'Or de Vilanova i la Geltrú, primer premi a la mona de Pasqua tradicional. Què tal era aquella mona, Daniel?
Era molt tradicional i va estar bé perquè en el jurat vam decidir premiar, o sigui, tot el que era presentacions una mica més maques, però fora de lo que era la tradició, no es valorava tant com que fora respectuós amb la tradició.
La tècnica,
el sabor, els aromes, sobretot els aromes, que a vegades hem perdut una mica el nord i tal. I, bueno, les mones s'han anat afrancesant, perquè cada vegada s'utilitza menys oli i més mantega. I, bueno, una mica hem anat valorant tot això. Que està bé, que està
bé. Sí, està bé.
I la del Jordi, per cert, tirava francesada
era mediterrània.
Era mediterrània.
Era amb oli i després matafaluga a saco.
Matafaluga.
I molt bé, molt xulo. I una cosa a destacar, l'any passat eren unes 20 presentades a concurs, aquestes eren quasi 50.
Ostres!
Molt bé, molt bé.
Això es complica, no? Perquè
Sí.
Les heu de tastar totes?
Ara, Yes.
Home, clar, Jordi, quina pregunta és aquesta?
No, a vegades, no, a vegades es descarta per vista.
Sí.
Ah. Amb el xuxu ho fem, per exemple. No?
Perquè no compleix un requisit. Sí, pel pes.
Sobretot el pes, jo crec que la gent no llegeix les bases i porta una mona.
Sí, que li sembla.
I a vegades, jo què sé, igual de les 50, 10, 12 no donen, passen del pes. I és una pena, perquè hi ha alguna feina darrere i per no llegir o per... I és així, eh?
Sí,
però bueno,
sí, sí, sí.
Però igual has de tastar 35 o...
Clar.
Està guai, eh?
Sí, sí, sí.
Sobretot
està
tu,
molt bé.
No? Sí, sí. La mona, sigui com sigui, bona o no tan bona, però bones totes, és símbol de Pasqua, òbviament, que és la gran festa de la primavera, no? Que celebra una mica com aquest renaixement, no? De la vegetació, de la fertilitat. I aquests ous, ara el Daniel ens ha portat la seva mona i a sobre hi ha posat un ou de xocolata, eh? Sempre imprescindibles perquè, això ho dèiem, Jordi, que tu després parlaràs d'ous, però del món salat, que simbolitzen aquesta fertilitat, no? I després, doncs, això que diem, va arribar la xocolata. Però és que ara, senyors, a tot això hi hem de sumar la colomba pasquale, que primer va ser el panetone, després va venir el pandoro, i ara també s'està popularitzant la colomba. La veiem a forns tradicionals i també a supermercats. Lo del panetone, Daniel, jo ho entenc, però això de la colomba m'ho hauràs d'explicar molt bé, eh? M'ho hauràs d'explicar.
Via, vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
A veure, que, bueno, comencem per la definició, no? Perquè molta gent diu colomba i això què és? Carme i Jordi la teniu vista,
sí,
oi?
Sí, bueno, colomba vol dir colom.
Està tot arreu, eh?
Sí, sí,
tot arreu,
té aquesta forma, doncs, de l'au de l'ocell.
Sí, sembla un tricorn.
Certo.
Sí,
bueno, depèn, sí. Depèn de culturalment d'on vinguis. Sí. Pot semblar una cosa.
Jo, a veure, jo perquè m'ho dieu, una colomba, això, sincerament.
Quan veus el motllo sense colomba?
Sí, sí, si ensenyes el cul sembla més un colom que de cara, eh?
Sí,
sí, això és un invent... relativament modern, de fa uns 50 anys. Jo crec que era per estirar el tema del panetone i seguir refrescant masses mare per arribar al Nadal següent. I ho va inventar una d'aquestes cases gran, Barilla, o alguna d'aquestes, o Butoni, bueno, una d'aquestes, per seguir estirant el tema del panetone. I però té, ja t'ho dic, uns 50 anys, una cinquantena d'anys. Ara Itàlia també està...
Revifant, sí.
També, i, bueno, i aquí... Jo és la primera vegada que ho veig al súper.
Sí, sí, per això dic.
El pa de pessic allà no revifa, no? Només és d'anada al viatge, no d'anada i tornada.
Exacte.
Per qui no ho sàpiga, això sembla com si diguéssim la part de sobre d'un panetone. Com si haguéssim tallat i ens quedéssim amb la part encrustadeta, no?
Sí,
de sobre.
Sí, sí, i tenim un motlle, i posada en un motlle com una figura.
I la massa és la mateixa que el panetone?
És similar, potser amb una mica menys de greix, perquè ja anem cap a l'estiu i clar, una miqueta de tarda no engreixi tant, però és bàsicament igual.
A sobre, a vegades hi veig ametlles senceres, cosa
sí,
que a vegades ametlles, el panetone
sí,
no trobem, no?
Sí, per diferenciar-lo una mica, sol anar amb ametlla...
Ametlla
crua
sencera.
Sí.
Bueno, obre-la, mentre la critiquem.
Diguéssim. La critiquem.
Bueno, no, amb això...
La valorem.
Va, diguem-ho així. No, amb això vull dir perquè, no, Daniel, és un producte fruit del màrqueting, això, és a dir, s'ha pensat per vendre, així com potser al panetone li trobaríem una certa història, doncs la colomba, bé, així. Però clar, no sé si, perquè cada vegada és veritat, Daniel, que mengem menys mona tradicional.
Sí, això és una pena, però és així. I m'estic fent dues coses a la vegada.
Sí, molt bé, Daniel, felicitats.
Vinga, jo ara t'ajudaré. Un tros de colom.
I això que sabem dels teus horaris, que és molt meritori.
A veure, Gasull,
vinga.
Un tros de colomba. Bueno, és que aquesta, clar, ja tallant-la, ja sí que és bona.
Sí, home. L'aroma, abans de començar, ja... Uau. El lluàvem, Jordi, l'aroma que feia...
Què?
Jo ja me l'he fotut.
Com esmorzes una galeta.
Mira, amb l'aroma jo sempre dic que la gent quan agafa una copa de vi, a part del color, etc, però és tan important l'aroma.
Absolutament.
És a dir, per definir el vi, per catalogar-lo, per veure-li les virtuts, els matisos... que parem, ens parem allà una estona amb això. Amb la cuina no ho fem tant. I ara abans, quan ha dit ell de la importància del concurs, jo ho he trobat molt interessant perquè és que no ens podem oblidar de l'aroma. És primordial.
Els aromes, per exemple, això, en el concurs, sí que era cert que molta gent se n'anava, per exemple, a l'aigua de far i això, que no són gens de la Pasqua o taronja o cítrics, que jo ho veig més per la coca de Sant Joan, que és a l'estiu, no? que ve més de gust d'algú refrescant, i en canvi aquí ens hem perdut una mica. Mm. Llavors el tema de l'anís, que aquí veurem que és molt present.
A l'altre,
A la Mona. Mm-hmm. I que el panetone és un... O sigui, la Coloma és un bon producte. Clar, amb la Mona parlem de més coses, no? I, per exemple, a l'Obrador sí que és cert que et retrobes una mica amb l'ofici de seguir una recepta com tal, perquè la gent té un record.
Esclar.
I has de ser molt, molt curós amb el record que té la gent, no? I això és l'important de la Mona.
Vas a buscar l'emoció, doncs, també,
sí, sí, una mica. Sobretot, que no és de la nostra cultura, no tenim cultura de panetone, ni de Colomba, ni de res. En canvi d'això, sí que hi ha molta gent que quan la veu a l'Obrador se li obren els ulls, no? Com diuen, feia molts anys que no la veia, no sabíem trobar-la, sobretot gent d'una certa edat.
Que bonic.
I llavors, per què hem sucumbit, diguéssim, a la moda de la Colomba?
No ho sé.
Perquè som rucs?
No, vull dir que està molt bé, és boníssima, però clar, vull dir, doncs no sé, d'aquí un parell de mesos.
Perquè la novetat sempre agrada en els temps moderns.
Boníssima. Per cert, bueno, no, ara anirem a la Mona. Jo dic la Colomba, però
una cosa no treu l'altra,
però allò que diem que no té aquesta tradició, que no està arrelada al territori, que no ens aboca, no?, records familiars, i això sí que ens ho dona afortunadament la nostra Mona. Doncs sí, ben present. Esperem que ben present, encara que hem dit que, òbviament, la xocolata guanya la xocolata, ja ho sabem, però, per exemple, al País Valencià, que tenim el pan quemao, famosíssim, i que el continuem comprant i tastant, diguéssim, en família. Però ara estem parlant d'aquesta Mona, que és una massa de brioche, aquella que dèiem, que feia el Morera quan hem recordat el concurs, amb, a vegades, un ou dur al mig, o en aquest cas, com el Jordi d'avui, amb un ou de xocolata. Aquesta, és que el Vila ja se la... Ja foto tot no,
estava fent una comparança, Jordi Vilà. Sí,
però...
En la visió de les plomes del nostre cap de...
En qüestions
de menjar, els cuiners tenen la capacitat d'anar a una velocitat...
Però havíem de comparar-ho.
Compareu.
Tens el record, encara.
Vosaltres.
Home, jo tinc el record ja de la infància. Aleshores...
I aquesta, per cert, és la del teu record o no, Jordi? La del Daniel?
No.
No, està bé, està bé. Sí, sí.
No. Jo que no faré és mentir. A casa meva, el record amb la Mona anava acompanyat d'un pastís Sara.
Vale.
Mira.
La Sara és una altra
també,
producte...
La família adoptiva també ho fa. Sí.
No sé,
l'any passat vam rebre Sara. Bé, el padrí...
És un altre gran producte, Sara.
Com la fas tu, aquesta Daniel Mona... també porta massa mare, per cert?
Porta massa mare, sí, una mica, però no té la importància, per exemple, té en el panetone, ens dona l'estructura. Porta patata, per això té aquesta textura de llacis, i porta oli d'oliva, solament oli d'oliva i rovell d'ou. I
mediterrani tot el dia, aquesta ametlla que més...
Sí. L'ametlla per fora i una mica... També la fem amb bou dur.
També la fas amb bou dur,
Hi ha les dues opcions, xocolata...
La Cristina, diríem.
Sí, Cristina. Que és semblant... A veure, al final, la Mona tradicional d'aquí és el pan quemao d'aquí, és la Mona de Múrcia, és el Nochebueno de no sé on, és la Larpeira Galícia, vull dir que és el típic pa de Pasqua, que normalment els forners fèiem amb la massa de pa barrejant ous i sucre, i que ara s'ha anat fent algo diferent i algo especial.
Sí. Aquest origen antic, que ara fèiem un recorregut, diguéssim, per la península, però vinculada a la tradició cristiana, però el seu origen és pagà, amb allò que dèiem de l'ou, no?
Exacte.
Bé, en vens moltes, tu sí? Digue'ns que sí, sisplau.
Vinga, va, sí. M'estic forrant.
Ja et veia diferent.
Sí, gràcies a les mones.
Fem. Sí, déu-n'hi-do.
I avui és diumenge.
Fem molta pedagogia i dono molt la llauna a xarxes perquè me la vinguin a comprar i perquè jo crec que val la pena venir i provar-la perquè val la pena tenir
sí, entendre-ho, entendre això que estàs explicant, no?
Que estem celebrant i que estem i que és una tradició que no es pot perdre i val la pena.
Està boníssima, eh?
Sí, sí.
Està boníssima i val a dir que a l'oli d'oliva que hi és present, però no és el que potser la gent s'imaginaria d'un gust fort, penetrant, sinó que és molt suau.
Porta va un 40% de per quilo de farina, que són 400 grams per quilo de farina, que és una barbaritat. I és més fàcil fer un brioix amb mantega que amb oli d'oliva. Clar. Que això diu molt del professional d'abans d'aquí que treballava amb oli d'oliva, perquè no és fàcil l'oli d'oliva. Té un pes específic diferent, és líquid, costa molt, i costa, vull dir, integrar-lo i tal.
Que no sugui la massa, no?
Que no l'escupeixi.
Sí.
I tal. Vull dir que els que se passen a la mantega, la mantega és Paco Bardes.
Home!
O sigui, la colomba, Daniel, seria més fàcil de fer. Jo, a priori, si em preguntés, sense saber, òbviament diria que la colomba és més difícil de fer que la mona. Tu què dius?
Sí, bueno, és diferent.
És diferent. Quanta mantega té aquesta colomba?
Potser 800.
800?
700.
Uau. Sí. I per un quilo de la mona tenim 400 d'oli. O sigui, el doble, de fet, no?, de greix.
Sí, però el procés és diferent. Aquí hi ha dos pastats, i aquí sol hi ha un, i bueno, és diferent.
Però és veritat que et queda un postgust molt agradable i... I et porta a llocs, també, a l'oli d'oliva verge extra.
D'això que dèiem, que us agrada fer els forners i que ho pugueu fer, així anirem a comprar mones d'explicar-vos, explicar el que feu, com ho feu, el per què, diguéssim, de les coses. De veritat, gràcies, Daniel, per haver-nos portat aquestes mones.
Aquesta maco!
Moltes gràcies.
El seu forn us espera, Panes Creativos, i mireu, ja ho hem... Amb una mica avançat, anem dels ous dolços, diguéssim, als ous salats. Amb Jordi Vilà.
No quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliña.
Jordi Vilà.
Un gazpacho con su ajo y su pepino.
El cuiner que cuina.
Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, escudella y esqueixada.
I Jordi Vilà, ja ho sabeu, tampoc necessita massa presentacions. És el nostre cuiner que cuina. Ell sempre ho defensa, que si voleu trobar-lo, doncs el trobareu als seus restaurants, que estan a la capital catalana, al costat d'Alquímia, i també a la seva botiga de menjar per emportar el va de cuina. I allò que dèiem, aquell valor simbòlic de la Pasqua, d'aquests ous, d'aquesta fertilitat. Avui volem cuinar ous, perquè, déu-n'hi-do, també el receptari català en té força, de receptes amb ous, la part, diguéssim, salada, fregits, escalfats, remenats, ou durs, truites, tot això, formen part de moltes receptes emblemàtiques i em sembla que és un dels teus aliments preferits de tots.
Sí? El que més. Sí, sí, és el... Jo sempre... A mi quan em diuen quin plat triaries, dic, home, depèn, migdia, nit, estiu, hivern, és a dir, moltes situacions... I no te'l sé dir, però com a producte, com un ingredient, l'ou és meravellós, és meravellós. Ja d'entrada, per tot el tema de la cuina moderna, ja és una esferificació com a tal, el rovell. Ja, sí, vull dir, això ja d'entrada. Després, a part de les parts nutricionals, que és que si no tindrem temps d'explicar el que hem d'explicar, no? La gent que s'ho miri...
No tindrem temps de llegir l'ou.
Aquest mea culpa teu, molt bé.
No, perquè és que clar, podíem començar a dir coses...
Però són esplèndids,
però és un producte que pot ser producte, és a dir, com a element principal d'un plat, a través d'ell construïm un plat, un ou ferrat, una truita, etc. És un ingredient, és a dir, forma part d'una salsa, d'una maionesa... Però després, també, en el món dolç, és una gran importància, perquè, així com dic que en el món salat, sempre en el cuiner se li diu que és el que domina el foc, jo en el món dolç, de la pastisseria, de la forneria, és el domini de l'aire. És el saber retenir l'aire, no?, a través de les masses, i allò és el que dona les esponjositats, és el que succeeix, no? I l'ou, clar, és que té tots aquests ventalls, i nutricionalment és supercomplet, sa, saludable, vull dir que ho té tot.
O sigui,
té tot.
Una...
ho té el cor robat.
Amb una illa deserta... Què?
Sí, sí, no, jo dic amb una illa deserta...
Una gallina.
Clar, una gallina. Una gallina, t'endús una gallina i llarga vida.
Però et faltaria cuinar-lo d'alguna manera, però bé, ja trobaríem la manera. Home, ja trobaríem
els dos pals, lo típic.
Clar, exacte. Vinga, doncs ja estem a l'illa deserta, tenim les gallines, que ens pondran ous, afortunadament, i que ja s'han proclamat com a un dels nostres aliments preferits de tots, i què?
Bé,
si aconseguim encendre el foc i tot això, clar.
No, aleshores, és a dir, nosaltres l'ou el tenim sencer o el traiem de la closca?
Correcte.
Aquí ja tenim dos camins, no, diguéssim. Uh-huh. Quan el traiem de la closca, bàsicament anem al forn o al foc a través d'una paella. Si anem a una paella, estaríem parlant d'ous ferrats i del remenat d'ous, no? Dins del remenat, com fer un ou remenat, que no és el que marca els cànons, però a mi és com m'agrada, que és posant-li una mica d'oli verge a la paella, posant l'ou a un foc suau i anem remenant amb compte de no trencar el rovell i anem quallant només la clara, amb una mica de sal. I aleshores això ens donarà una esponjositat de la clara que llavors, quan ja està del tot cuita la clara, que és a vegades el que pot ser una mica desagradable, en aquest sentit, llavors, aleshores trenquem el rovell, remenem i traiem. Llavors aquest rovell ens fa de salsa dins del mateix remenat d'ous. D'acord? Amb alls tendres, ara s'acaba la temporada.
Espàrrecs de marge.
Però venen els espàrrecs de marge. Vull dir que això és... jo diria que el remenat em bellugaria aquí. Cert que amb els ous hi val tot.
Ja, sabeu quin... Sí.
No sé què s'hi resisteix amb els ous.
És la cuina de... bueno, és recipient, no? L'ou també.
Sí,
I no sé si teniu aquest record, perdoneu, és un plat molt valencià, que és el remenat d'ous amb tomàquet. No està aquí,
no.
Mira, és una cosa curiosa, però els ous amb tomata...
No, la truita francesa amb pan tomàquet, per exemple.
Sí,
pues,
seria potser una versió, diguéssim. Sí, sí.
No, jo com a tal així... No.
Que queda vermellós,
Queda
vermellós,
Sí, jo sí que tinc el record del pastís de truites.
Això també.
Diguéssim, que són diferents truites, no?, muntades unes sobre les altres.
Sí. Amb maionesa, allò que dèiem una altra vegada, ou, no?
Exactament.
Amb maionesa entremig.
Exactament. I allà algun cop sí que s'hi tirava salsa de tomàquet per sobre, també, no?
Sí.
Que seria una miqueta algú similar, en aquest cas. Dels ous ferrats, jo quan estava a l'Abrevadero, any 99, quan vam obrir, 98-99, jo vaig fer allà uns ous ferrats que el que feia era fregir-los com si fes amb aigua, però amb oli.
Mm-hmm.
Aleshores, amb uns 8 centímetres, 7 centímetres de profunditat en un recipient, tiraves l'ou i et quedava com un bunyol.
Oh.
Amb la clara molt ferrada, molt cruixent, el rovell a dins, que és una cosa diferent de menjar-te uns ous ferrats. A l'acte de ferrar l'ou és aquest daurat, no? Cruixent.
Però en aquest cas, com tot ell, diguéssim, o sigui, una esferificació...
Bueno, quan el que et dic jo així és per immersió, sí, queda com un bunyol, i la mateixa clara, com que... Jo dic 7 centímetres de profunditat, perquè més o menys és l'alçada que quan tirem l'ou, el rovell se'ns anirà cap a baix, d'acord? Però no se separarà gaire de la clara, perquè si no correm el risc de que se'ns vagi el rovell a baix, la clara se'ns en vagi cap amunt, quan el rovell no té la protecció de la clara, muntem allà un pollastre important, perquè això comença a esquitxar i tal, Vull dir, però si tenim un ou fresc, si ho fem tot així, s'ha de ser una mica tossut, però queda fantàstic.
Contundència. Confiar.
Sí.
Nighthawks at the diner, Emma's 49er, there's a rendezvous of strangers around a coffee in the night. All the gypsy hacks and the insomniacs, now the paper's been read.
I ara tinc un dubte, perquè jo sempre ho he sentit, però aprofitant que tenim aquí Jordi Vila, vull saber de la teva mà. És veritat que una truita a la francesa és la prova del nou de qualsevol cuiner? Si és aquella cosa que ensenyen les escoles de cuina, que és tan complicada, complicada, que té una certa complexitat de fer.
Mira, sí? L'última edició al que vaig participar, juntament amb l'Oriol Castro i el Xatruc i el, i el Mateu del Disfrutar, érem als restaurants on es concedia a les beques de carnet jove amb secció de restauració, que per desgràcia ja s'ha anul·lat, ja no aquesta beca. Ha durat 2 anys, però jo una de les proves que els hi feia fer amb els nois era una truita. Una truita a la francesa.
I què?
Bé, de tot, hi havia de tot. Hi havia de tot,
sí, però bé, alguns se'n sortia prou bé, diguéssim. No? Sí que és una... tècnicament és complicada, És complicada. Això, el més recomanable és anar-se'n a treballar una temporadeta a un hotel a esmorzars, que allà li agafes la munyeca.
No? Perquè... Som i a truites d'Igualada, perquè... que tenen la mà trencada.
Clar. És a dir, el tema és que sigui una capa uniforme, que no se rebregui, que la temperatura sigui més o menys suau perquè no surtin els daurats, és a dir, tot un matís, i a dins ha de ser sucosa, però no líquida.
Exacte.
No?
Aleshores... Ara, el concepte aquest de baveuse, que s'ha fet, no?, que el tenim aquí, que dius...
Sí. I ara serveix per presentar plats mal fets, també, de vegades.
Sí, exacte. Sí. Diu, no sabem, ens hem quedat curts, doncs baveuse i ja està. Babosa, eh?
Sí, i també val a dir que ara aquestes paelles de teflon, que han sortit teflons bons, que són saludables, facilita molt la feina, perquè abans això es feien a les cuines, es tenia sempre una paella de ferro que la cremaves amb sal, diguéssim, i després també amb oli, i només feies truites. Era una truita, que no es, una paella que no es tocava perquè no s'entensessin.
Això en moltes cases encara existeix. A casa nostra, per exemple, tenim la paella per les truites.
Exacte. Doncs aquí,
pregunta. Anem a fer una truita a la francesa, com Déu mana, anem a dir. Hem batut els ous, els hi hem posat el punt de sal. Quan aquest ou entra en contacte amb la paella, remous?
Sí.
Remous,
sí,
eh?
Sí. És a dir, ha de tenir una temperatura més suau del que ens pensem. D'acord?
Ah, sí?
No és allò, no, que... Pas. Sí, perquè si de seguida ja et comença a fer bombolla i tal, ja hem de córrer, ja estem... Ja no estem dominant el foc.
Exacte.
El foc ens domina a nosaltres. Sí. No? Aleshores, allò de ser suau, hem de remenar com si féssim com un remenat tot conjunt, no com el que he dit jo, un remenat, perquè l'ou ja és batut, però vas remenant, i hi ha un moment que quan ja t'agafa com aquest coàgul, diguéssim, tot ell regular, deixes reposar perquè es conformi la capa sota. Jo això normalment ho faig apartant un moment del foc, llavors torno entre el foc perquè amb la temperatura em facilita que es desenganxi, li dono la forma, no? La plego cap endavant,
sí.
i després la tanco i la giro. És,
com un pinyó, com un pinyó gegant. Bé, la forma, estic imaginant.
Després la forma, com una pilota de rugby.
De rugby.
És a dir, mitja lluna per cada un dels
pinyó
costats.
Pinyó potser no acabava d'encaixar. La pilota de rugby.
Pinyó del país.
Bueno, però...
Sí, el xinès no, el pinyó
sí,
xinès
però,
no.
Sí, però com una... Com a internet hi ha alguns vídeos fantàstics de japonesos fent truites,
sí, fan aquelles truites
que són hipnòtics del nivell i la tècnica.
Ara el Jordi feia gestos amb les mans, perquè és una cosa molt artesanal, en el fons, vull dir, de molta pràctica.
Bueno, és que a vegades definir una acció...
T'acompanyes amb les mans.
Sí. Jo volia comentar un tema que és molt, que és molt curiós, perquè aquí hem començat amb uns ous que ha portat aquí en Jordà, que són uns ous simulats, perquè no són ous de xocolata. I hi ha una recepta supercuriosa d'un llibre de l'Ignasi Domènech, que el llibre es diu Cuina de recursos, en el qual l'Ignasi Domènech allà fa una recepta que és la truita de guerra amb patates simulades.
És veritat, sense ou.
Sense ou,
sense patates.
Sí.
I així ràpidament s'agafa, és a dir, el blanc de la taronja, el blanc, és a dir, tu imagina't la gana, imagina't, la misèria.
És interessantíssim,
era,
aquest llibre.
Sí, però l'enginy, l'enginy de les necessitats, no, dels recursos, és a dir, la gana que tenia que tenir el que ho va fer. És a dir, agafava el blanc de la taronja, sense res de... totalment blanc, allò es bull a grills durant 2-3 hores fins que se li en va tot el gust de taronja, que no quedi absolutament res, després allò s'agafa i es fregeix amb oli com si fos una patata, d'acord? I per un altre costat es fa una massa que es fa amb farina, aigua, sal i bicarbonat, es deixa reposar una mica, es barreja i amb allò es fa una truita. No, no porta ou, no porta patata, però...
I això
no,
amb una sopa de pedres, meravellós.
Ja ho tenim, tenim el menú, sopa de pedres.
Com a cosa simulada també, és una recepta molt curiosa, no?, de fins on s'arriba...
Daniel Jordà, Carme Gasull, alguna pregunta pel nostre cuiner de capçalera, Jordi Vilà, sobre els ous?
No, perquè ja sé de casa ja li
farem. Bueno, jo tinc una pregunta que per a mi mateix...
Ah, tu mateix, fes-te-la.
Avui entem de mona total.
No, però...
Fes-te-la, la pregunta.
No, perquè...
Per la pluma.
A l'ou, no, serà molt ràpid.
Ell no porta, pobre.
No, però és que dic que hi havia molta cosa, però... És a dir, a l'ou, quan després el fem amb closca, que normalment és bullit...
L'ou dur? Sí, l'ou bullit.
D'on venen els ous?
Aquell...
Sé que és de la gallina, però... Esclar...
S'has destocat.
No.
Del zero o de l'1?
No, de la nevera o de fora.
Ah, important.
Perquè aquí hi ha una diferència de 15 graus de temperatura, que és una cosa, i ho tanco només amb l'ou dur, perquè ens entenguem, l'ou dur és amb aigua, amb vinagre, per ajudar que no s'expandeixi la clara, si està una mica trencat, etc. Després es fiquen a bullir durant 10 minuts, no? Primer, és a dir, l'aigua bullint, entrem a l'ou amb l'aigua bullint.
Sí.
L'ou ha d'estar a temperatura ambient. Sí, perquè si el fiquem de la nevera, aquest ou, quan han passat 2 minuts, a l'interior encara estarà a 15 graus. Si tu el tens a 25 graus, quan el fiques al cap de 2 minuts, aquest ou a l'interior està a 30. Però... Canvia, eh?
I pot ser la inversa, si el treus de la nevera perquè no has pensat a treure... I és que els guardes a la nevera... Que bulli, o sigui, l'introdueixes amb l'aigua a temperatura ambient i llavors que el deixes i que bulli?
Saps què passa? Que després el que voldrem nosaltres, i ho dic perquè és un error que es repeteix a la cuina, que sembla mentida, que succeeix, però bueno, aquí és el que hi ha, que venen persones teòricament preparades amb diversos coneixements amplis de la cuina, de la gastronomia i tal, i després quan bullen un ou es salten passos i que els ous s'han de refredar amb aigua i gel, i és important que es quedin 10-15 minuts que es refredin bé, perquè d'això dependrà en gran mesura que es puguin pelar bé.
Val.
Perquè a vegades veus allà que es trenquen...
Sí, que t'has barallat amb l'ou.
Una baralla tremenda. Si, jo què et diria, si tu a l'ou el tens a la nevera i t'has descuidat, agafes una part d'aigua bullent del cassó, la poses en un bol, li tires una mica d'aigua de l'aixeta, fiques a l'ou 3 minuts a dins que per almenys s'atemperi sense que tingui una temperatura de cocció.
Déu-n'hi-do.
La complexitat de l'ou,
La complexitat de l'ou bullit. I ja
la truita,
ja
la
diem de la truita. Són els ous, ja ho hem dit, ens els emportaríem allà on fos. Si haguéssim de viure d'alguna cosa, doncs d'ou. I deixeu-me dir un dels plats encantadors del receptari català, la truita en suc del Priorat i de la Terra Alta, que és una recepta fantàstica. Sí, si la gent té curiositat, truita en suc.
Clar, no?
A YouTube. Sí. Trobarà
sí,
la recepta.
Correcte.
Fantàstic. La mare dels ous, avui, amb Jordi Vilà. I continuem, farem una petiteta pausa per la publicitat. Agafem aire i continuem ja arriba a la sala que avui s'ha fet esperar amb la Carme Gasull. I és el torn ara del nostre estimat Salvador García Arbós, observador, com sempre, de qualsevol situació que, atenció, alerta, que avui es passeja davant d'una pastisseria. Es veu que ha vist mones i colombes. O sigui que, atenció al que ens diu sobre això. Vinga, Salvador, quan vulguis.
Vaig veure gent que dubtava si comprar una mona o una colomba. Situeu-vos a la cua tradicional d'una pastisseria o una fleca el dissabte de Glòria, el diumenge de Resurrecció o el dilluns de Pasqua. I una conversa amable i pasqual, sense estirabots, entre defensors i detractors de mones i colombes. El primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera és una diada de coses dolces per celebrar la Pasqua. L'ou hi és força omnipresent. Ous d'ous pintats, ous de xocolata... En general, són pans dolços, ous de tota la vida i les novetats. Hi ha mones i mones, rústiques i primitives. Un pa dolç amb ous o un pastís amb una base de pa de pessic i figures de xocolata. N'hi ha que fan els hot cross bun, aquells panets dolços britànics que no descarto que ens sedueixin tant com el cinnamon roll. Avui mateix, on feien mones clàssiques, també fan colombes, la derivada baixet i pasqual del panetone. Ja només falta entatxonar-hi una figura de xocolata, un ninot de plàstic de Disney o dels jugadors estrella del Barça. La penetració de la colomba no em sorprèn. Em desconcerta que no s'hagi treballat la millora de la mona de Pasqua, del tortell de Rams, de la coca de Sant Joan, dels pastissets, de les flones o dels xuxos. Em descol·loca la passivitat dels gremis, dels gremiats i de tots plegats. Tota la vida intentant ser com els italians i se'ls copia allò que fan i no com ho fan. Cal aprendre a pensar com ells, a millorar el que tenim, a escampar-ho arreu del planeta i a posar-nos ferrenys i ridículment divertits en la seua defensa.
A Catalunya Ràdio, els diumenges a la una del migdia es cuinen cervellets d'alta qualitat. Un restaurant caníbal a Berlín.
Camarero, ¿qué hay para hoy?
Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand.
Y después...
Un restaurant caníbal a Berlín.
Mazapanadillo, hall de Francis Pan.
Diumenge a la una del migdia.
Frutas, queso, roquefort.
A Catalunya Ràdio.
Y café.
Amb Paula Molés.
Buen provecho, le haga usted.
A la sala, amb Carme Gasull.
A la sala, amb la periodista Carme Gasull i encara a la taula del caníbal, el cuiner que cuina Jordi Vilà i el forner que enforna Daniel Jordà. Sí, veig a Carme perquè no ens havíem... Sí que ens havíem vist, però no davant dels micros, que ha sobreviscut alimentària.
Sí, bon dia, Paula Molés. Sí. Que ho dubtaves?
Home, no ho dubtava. Sí, 4 dies intensos pel sector de l'alimentació, ja ho vam explicar la setmana passada, però per tu, especialment i particularment, que vas fer alguns cabarets.
Sí, el pas posterior pel mercat de Ram de Vic em va ajudar.
Et va ajudar.
Sí, cabarets a refer-me.
Per tot arreu, Figa, sí. Barcelona, alimentària, que, i això és el que ens ocupa avui, van passar moltes coses vinculades a les figures del cuiner i dels cambrers, i una de ben grossa, de fet, que és el concurs de cuiner i cambrer de l'any.
Sí, senyora. 10a edició del concurs de cuina i 6a del de sala, organitzats amb dos pel Grupo Caterdata i celebrats el passat 26 de març sota el paraigua del Salón Alimentario Ostelco, que vaig tenir la sort de viure en primer persona i de molt a prop, a més.
Vas presentar,
sí,
vas estar allà veient com passava tot.
És així.
Que vol, no? De fet, una mica el que pretenem, ja ho diem des del principi, amb aquesta secció, que és posar en valor aquesta feina immensa de cambrers, cambreres, caps de sala, bartenders i tots aquests professionals que serveixen als comensals, deixa-m'ho dir, i ja sabem que en aquest concurs no hi havia cap català. T'ha passat? Com és això?
Mira, lamentablement no, però el motiu és senzill, no van passar a les semifinals. Hauran de preparar millor, doncs, per a propera edició del doble concurs, que se celebrarà d'aquí a 2 anys, en el mateix marc. Tindran temps per fer-ho.
Tindran temps, sí. Sí que hi havia catalans al jurat,
sí. Així és. Oriol Castro, del Disfrutar, i Paolo Casagrande, en la Sarte, van encapçalar el jurat de la final del concurs Cuiner de l'Any. I el sommelier, elaborador i cambrer de vins David Cejas formava part del jurat de sala del concurs Cambrer de l'Any, mentre que Mireia Riba, part de l'equip d'innovació de la Fundació Lícia i guanyadora del concurs del 2022, era jurat tècnic de barra del mateix concurs que buscava el millor professional de sala.
I vas poder parlar, Carme, perquè hi eres, òbviament, amb alguns d'ells, amb David Cejas, Mireia Riba, sense S al final, i el guanyador, el millor cambrer, que revelarem en uns minuts.
Sí,
esperem.
Bé, ja és públic,
bueno, sí, és
però
tampoc
aquí
és
ho farem
sorpresa.
Com a primícia nostra, diguéssim. Ja,
primícia de 15 minuts, sabrem qui és el millor cambrer.
Primícia del caníbal. Sí. Escoltem primer en David Cejas, també hostaler, es defineix així ell també, i autor de l'autobiografia Confessions d'un sommelier, editat per ara llibres fa un parell d'anys, si no vaig errada. Ell ens explica en què consisteixen les proves de sala.
Jo he estat a la prova on hi havia una taula. En aquesta taula havien de passar moltes coses, com per exemple el muntatge, no? Si ho fan d'una forma ordenada, si ho fan d'una forma neta, no? Després, la següent prova que teníem nosaltres era l'explicació del menú. També el servei de les begudes, com es desenvolupen en aquest servei, com expliquen, com et transmeten, com són els seus coneixements. I finalment han fet una prova molt bonica, que està bastant en desús a la restauració, fer un plat, acabar un plat davant del client, com es feia abans, i ha sigut meravellós. Això demostra que encara es poden fer coses molt boniques. Després tenen que anar, doncs, en el món del bartender, a demostrar el seu coneixement amb el món del cafè, a la cocteleria. Per tant, és una prova molt i molt completa i molt exigent.
Molt completa, exigent, una experiència bonica de viure, gens fàcil, afegia en Seijas. Que no s'hi ha presentat mai, però que recordem, ell va guanyar el Nas d'Or al millor sommelier el 2006, que em mareja la data, fa 20 anys.
20 anys, uau.
Treballava a Vilaviniteca, ell llavors, distribuïdora, botiga de vins coneguda i reconeguda a Barcelona, capital catalana, on en aquell moment les nostres vides es van creuar. Des de llavors que ens coneixem.
Mira, donaria per fer un llibre, tot això, un anecdotari, i ara pensava aquestes proves que deia el Seijas, no? Jordà, tu que
estàs... Tot rima.
Diguéssim que és alguna cosa, quan vosaltres heu de, no, fer la cerca dels cambrers, diguéssim, també els feu pobrets fer tot això, no?, de servir coses i observar-los i tot això...
Sí, aviam, nosaltres, per la incorporació de cambrer, normalment et mires que estigui format a través del currículum, amb una entrevista normal, però sí que acte seguit, quan està, doncs, treballant, ja veus de seguida... és a dir, és que és tan important tot el llenguatge no verbal, no? Vulguis que no, el nivell d'atenció, de concentració, de delicadesa... Sempre dic que a un restaurant, no sé si ho he dit alguna vegada, però que hi vas per la cuina... Bueno, hi vas perquè te'l recomanen, tornes per la cuina, però et fas client pel tracte.
I tant.
I això...
Si no ho havies dit...
Sí que ho ha dit, sí.
Doncs
sí,
que quedi com a eslògan, eh?
És que el tracte és primordial. Sí.
Doncs tornem, Carme, a aquest concurs, on estàvem, concurs de cuina i cambrer de l'any.
Com els van veure? Hi havia nivell. És una expressió que es va repetir, i de manera pública ho escoltarem, i de manera privada no, però ens ho van dir molt. En David Seijas deia això.
Ens fa falta. Ens fan falta relleu i ens fan falta també gent que sigui imatge, no? I que arrastri altres companys. Potser no tenim, per desgràcia, tants referents com hi ha en el món de la cuina, no? I per això és un ofici que a vegades, doncs, és denostat, que avui en dia, a més, doncs, no és estimat, no està ben vist, però és un ofici molt bonic i que avui demostra que es poden fer moltes més coses que només servir un plat, no? A veure si podem, doncs, transformar una miqueta el sector, fer-lo més bonic i que passin més coses a la sala.
Afegia també, molt de nivell, molt preparats, molt somriure, mira, molta passió, molt coneixement. Bé, tanquem una mica el relat amb la Mireia Riba, com ho va viure ella. Recordem, jurat tècnic de barra i ambaixadora de la marca Juber. És una marca amb qui col·labora en la promoció de la cultura del suc i la mixologia aplicada al servei de sala i que patrocinava el concurs. Després d'alçar-se amb el títol al 2022, la Mireia, de fet, s'ha anat consolidant com una de les professionals més destacades del servei de sala a l'estat espanyol, combinant excel·lència tècnica, precisió operativa i coneixement profund del servei, valors que defineixen l'esperit del certamen. Per això, va participar en l'avaluació de les proves pràctiques dels finalistes del seu ram. Li preguntava amb ella la diferència entre les dues valoracions, la d'ella i la del David, i m'explicava això.
El concurs del cambrer està dividit com per dos sectors, no? Seria una part, és la part de sala, que és tota la part del muntatge de taula, decantació de l'ull, bueno, o de goller de l'ampolla. Llavors també fan un plat davant del client i fan tot el que seria com l'acomodació del jurat en aquesta taula, explicació com d'un menú, no? Per veure aquestes habilitats dintre del que seria la sala. I llavors hi ha el segon bloc, que és el bloc de la barra, aquesta part de cocteleria, aquesta part de cafeteria. Abans també teníem la part de tiratge de cerveses, l'únic que aquest any, doncs, s'ha modificat i han fet tirar directament des del botellín i ho feien a la part de sala.
Bé, i sobre el nivell dels concursants, coincidència.
Aquesta edició hem vist molt de talent jove també, que això per aquesta professió li va molt bé, perquè necessitem tot aquest aire fresc i juvenil per pujar aquesta professió cap amunt i per també motivar a diferents persones, no?, perquè aquesta professió segueixi, perquè això és que ha sigut realment, no?, molt sorprenent de que tan joves i amb tantes qualitats i amb tant coneixement...
Mm. Bueno, és engrescador, no?, perquè sí. A vegades sentim...
La veritat,
no?,
és que sí, eh?
Doncs joves que sí que s'hi volen dedicar, mm, no? És moment, ja d'escoltar primícia mundial el guanyador de la 6a edició del concurs Cambrer de l'any 2026.
Que bé que ho fa, que bé que ho fa quan parla de fusta d'artista, de fusta d'alcalde. Aparteu, pareu la maquinària.
Ai, qui és, Carme? Va, català? Mira, ja sabem que no és.
No,
català no.
Doncs, mireu, ell és el Javier Gil, treballa al restaurant Gaitán de Madrid amb una estrella Michelin, exercint de cap de sala o de cambrer, ens deia, perquè al servei estem sempre i per a tot, sempre polivalents. També s'enduia, per cert, dos d'aquests premis dels patrocinadors, Floret i Amarga i Pica. Per tant, l'emoció era per tot, de veritat, que aquell moment... Estava tan emocionat i era tan emocionant viure amb ell. Maravillós. Escoltem-lo, sisplau.
Empecé con 14 años por castigo, como siempre digo. Mi padre un día, cuando le llevé el boletín de notas, me dijo, te bajas a echar el verano. Y siempre dice mi padre que fue lo peor que hizo, porque él no quería que yo estuviese siempre detrás de una barra. Y claro, me encantó. Finalicé mis estudios y me puse a intentar entrar a la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, la cual me costó mucho poder entrar, y a partir de ciertos cursos de formación ocupacional a través del servicio de empleo, pues empecé a crecer en cocina y en sala, y luego ya de ahí pasé a hacer el grado medio, y me lié la manta a la cabeza y me fui fuera de España. Y la verdad que experiencias súper enriquecedoras, y luego ya posteriormente cursé el grado superior de dirección y gestión de restaurantes.
En contra del pare, però tot bé, Javier.
Sí,
tot
que és una història fabulosa. Després es va enfocar en l'alta hostaleria, en el món de les estrelles Michelin, com dèiem. Va estar Coque, un restaurant també reconegut de la Comunitat de Madrid, durant 5 anys, en qualitat de maître d'hotel, i després va voler obrir negoci propi. La situació, però, no era fàcil, ho va descartar, i ara fa un parell d'anys que va entre Gaitán, a qui li ha regalat el guardó. Té 33 anys, en Javier, mira, molt adient, com Jesucrist, i d'aquesta història que ell relatava està a punt de fer-ne 17, que jo quan el vaig veure dic, però quantos anys tienes? Perquè es veu molt jovenet.
Molt jove, no?
Sí. Anem a escoltar quines qualitats hauria de tenir un bon cambrer, segons ell.
Lo primero, empático. Y luego ya a partir de ahí que él disfrute de lo que está haciendo para poder hacer disfrutar al comensal. Cuando alguien viene a vernos al restaurante, yo siempre digo que son invitados a nuestra casa. Les hacemos sentir como en ella. Y eso es lo mejor. Ya hace mucho tiempo que en el restaurante hemos dejado esa parte estricta, ¿no?, y de encasillamiento a pasar a un poco más el hacer sentir al comensal que no es un número más, sino que es un invitado, un amigo, siempre, por supuesto, sin pasar esos límites, pero yo creo que eso es lo fundamental.
Si serveix com parla,
oi? Que enamora.
Doncs la cosa està
segura. Jo ja he demanat taula pel Gaitán.
Sí. És Javier Gil, qui escoltava guanyador d'aquest concurs cambrer de l'any 2026, i ja ho sabeu, si passeu per Madrid, al restaurant Gaitán, el trobareu servint.
Tenim un parell de missatges, eh? Javier ens volia dir alguna cosa més, la Mireia també, per aquells i aquelles que es vulguin dedicar a la professió, bé, vull un bon tancament,
no?
Sí, com el fo.
Escoltem el Javier primer.
Para que los jóvenes amen esta profesión, yo creo que también tiene que haber personas que se encarguen de transmitirle la belleza de este oficio. Yo he tenido la suerte de, durante toda mi carrera, encontrarme con verdaderos profesionales, de mayor edad a menor, incluso porque he tenido la oportunidad de aprender de gente mucho más joven que yo, y hay que tener a gente que sepa enseñar. Las escuelas de hostelería hacen un trabajo esencial en esto, y luego también, por supuesto, la propia casa, el propio establecimiento.
La Mireia, per la seva part, anima els nostres professionals, els de casa, a presentar-se al concurs que des de la primera edició, recordem, doncs, es celebra la capital de Catalunya, per tant, és una mica nostra, també.
Ha de ser com un reclam de tots els catalans i catalanes cambrers, no, de dir, escolta'm, tenim això, presenteu-vos, perquè és un reconeixement i també és un aprenentatge individual, perquè jo quan m'hi vaig presentar, ostres, vaig aprendre molt, vaig haver-me de desenvolupar en diferents àmbits que potser no els dominava tant i que, mira, al final, per exemple, cocteleria, que és una cosa que cuixejava molt més, i ara estic treballant també d'això. Catalans, catalanes, presenteu-vos-hi.
Catalans, vinga, catalanes. Vinga, Mireia, ole. Vinga, si algú tenia algun dubte, doncs vinga, presenteu-vos-hi.
Jo m'hi presento.
No, tu també.
Vinga,
no, som-hi tots. No ho faries malament.
D'aquí dos anys, amb el temps. Escolta'm, què?
És una feina de futur, però absolut. Un bon cambrer...
Mira, està sí, buscat, eh? Home, oi que sí? Home, si
per suposat, és que... I a més, hi ha una cosa que a vegades no es menciona. És una feina molt creativa,
ja.
Entenent això, que tu, a cada taula que vas, té una realitat diferent.
És una aventura.
Exacte, sí, no saps què succeeix allà i com... portar-la cap a tu on vulguis amb eines diferents, perquè les eines que et serveixen per una taula no et serveixen per una altra. És a dir, tot això fa que si... Jo a vegades quan la gent diu no, és que... dic, no, perdona, ets l'anfitrió i girar una taula cap a bé o portar-la cap a millor o... no? Mantenint les distàncies, donant el punt de conversa que es necessita, que és una feina, ojo, psicològicament és
apassionant.
No,
sí, trobo, sí. Difícil, sí. Però apassionant.
Sí, correcte.
Cada
correcte.
Dia una aventura, podríem dir. I escull la teva aventura,
sí,
al final.
Sí, quants eslògans. No?
Sí.
Que, per cert, jo crec que hauríem d'incloure-ho a dins de les proves que els hi fan. S'hauria de sentar algun client fictici.
Algun enfadat.
Exacte. Diferents enfadats de diferents maneres.
Ara que ja tinc un peu allà, jo proposaré.
Perquè pot ser força divertit, això.
Ostres, això estaria molt bé. Carme Gasull, gràcies per aquest A la Sala, una mica especial avui. I Daniel Jordà, moltes gràcies per la teva generositat sempre i per aquestes mones. I Jordi Vilà, a veure quin dia portes alguna cosa, home.
Pim-pam!
Us he dit samarretes. No. Té raó, perquè, mira, jo t'ho juro que sóc generós, però,
sí?
Però també sóc despistat.
Ja, tot perdonat. Arreglem-ho
fora.
Tot perdonat. Vinga, bona Pasqua i traieu-vos les plometes del cap, eh? Recordeu-vos on abans de sortir.
Jo m'he
tortupat.
I escolteu, l'especialitat, que sempre acabem amb l'especialitat, que no ens en oblidem. Avui uns canelons de l'àvia, que sempre venen de gust, i que ens serveix l'Ester Pagès, cuinera i propietària del restaurant Can Roca d'Esponellà, al Pla de l'Estany, una gran cuinera i un clàssic de clàssics. Va, l'escoltem. Bona Pasqua, adéu, adéu.
Adéu.
El nostre restaurant és un restaurant centenari on totes les generacions a la cuina hi han estat les dones i oferim una cuina tradicional, oferim la cuina de l'àvia, aquella cuina que encara ens pot abocar records i que es fa d'una manera lenta i sobretot sense presses. Tot s'elabora a casa i d'una manera totalment tradicional. Per dir-vos que un del plat estrella que tenim a la carta del restaurant són els canelons fets de la manera més tradicional que us podeu imaginar, cuinats amb aquesta cuina de llenya i que ens caracteritza i que fa que tothom ens conegui per als canelons. Doncs res, aviam si algun dia podeu passar a provar-los.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
La coloma és un bon producte. Clar, amb la mona parlem de més coses, no? I has de ser molt, molt curós amb el record que té la gent, no? I això és l'important de la mona.
Que ja arriba el més honorable. Feu-li lloc, rieu-li les gràcies. cabeza.